Per part seva, el Ministeri de Defensa rus s'ha limitat a informar de la intercepció de més d'una trentena d'avions ucraïnesos no tripulats contra diverses regions del país. Aquí ho deixam, actualitzam totes les notícies a l'informatiu migdia amb José Luis Galindo a les dues.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Auïdó, molt bon dia. Benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, programa de salut i benestar aquí, a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Des d'ara, prop d'una hora, per sentir els consells dels grans i magnífics professionals sanitaris de la nostra comunitat. Avui abordarem, en el segon programa del mes de juliol, temes tan interessants com, per exemple, allò que afecta els nostres pacients, que és el cas d'una persona que, amb un violí com a protagonista, va voler donar les gràcies a Juan Hospitales Menorca, un gest que humanitza la salut i que després en xerrarem des de Ciutadella. Un altre tema important d'avui serà posar en valor el paper de la supervisora d'infermeria de recursos materials, que potser no sabeu exactament què és, però avui Maria Magdalena Barceló, qui ocupa aquesta responsabilitat a l'Hospital de Manacor, ens ho explicarà fil per randa. També amb la doctora Rocío Amézaga, sotsdirectora d'Hospitals del Servei de Salut, analitzaran les xifres de les consultes i operacions als hospitals públics de les Illes i com, de fet, han augmentat pel que fa a això, a visites i intervencions, i quina és la clau per agilitzar aquesta assistència tan important pels ciutadans. Això serà el nostre informatiu sanitari de la setmana, però tindrem presencialment amb nosaltres la doctora Margalida Gili. Estem en ple estiu, som a mitjan de juliol. Hi haurà molts dels nostres oients que estiguin de vacacions a la platja, d'altres partiran a l'agost o al setembre. I això vos interessa. Sabeu realment desconnectar de la feina en vacacions? O sou dels qui contesta els mails, els whatsapps? Quin perill té això per la nostra salut? La catedràtica de Psicologia Social de la UIL, la doctora Margalida Gili, ens analitzarà donant consells a la nostra audiència des dels estudis d'IB3 Ràdio. Així que no perdem ni un segon més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. I iniciem ja el nostre repàs informatiu sanitari de la setmana. Som ara a l'Hospital de Manacor. Volem explicar exactament què fa, quin és el paper d'una supervisora d'infermeria, concretament que pertany al Departament de Recursos Materials, que no és un càrrec al qual estan massa avessats a sentir. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients d'IB3 Ràdio. Així és, per aprofundir una mica més, conversam ara, de fet ja ens escolta des de l'altre costat del filtre telefònic, la mencionada supervisora d'infermeria de recursos materials de l'Hospital de Manacor. En aquest sentit, ens estem referint a Maria Magdalena Barceló, a qui ja saludam. Molt bon dia i benvinguda al programa Vida Saludable d'IB3 Ràdio.
Hola, bon dia.
D'on surt la figura de l'infermera de recursos materials i quants n'hi ha actualment a Balears? Perquè no en sona gaire massa, això.
No, com dius, és una figura molt, molt desconeguda. Sempre que pensam en una infermera, pensam en la típica infermera al peu de llit, estant amb el pacient, i inclús és molt desconeguda a vegades pels propis treballadors de l'hospital. Aquesta figura pues, no està molt del tot definida, però ja a la dècada dels anys 80, coincidint en què l'Estat va traspassar les competències sanitàries a les comunitats autònomes, se van començar a implementar nous models d'organització i de gestió, i davant aquest augment de la demanda de serveis i la limitació de recursos disponibles, ja se va veure una necessitat de crear un perfil professional que tingués una visió un poc transversal de tot el sistema sanitari i que fos capaç de gestionar pues, aquests productes de manera eficient. I en aquest cas pues, vàrem pensar precisament en les infermeres pues, perquè tenim una visió com a molt global de l'organització, coneixem molt bé les necessitats no només dels pacients sinó dels professionals sanitaris. Uh-huh. I som els que més utilitzem el material i coneixem molt bé les tècniques que s'empleen per fer les cures del pacient, a part de la capacitat de gestió i coordinació i comunicació que tenim. Aquesta figura ha anat agafant bastanta força durant els anys. Avui en dia està present quasi a totes les comunitats autònomes i en concret a les Illes Que a l'hospital compta el MAN com una infermera dedicada en aquesta funció, a part de que hi ha una central de compres a Palma, que centralitza una miqueta tota aquesta compra pública, i hi ha 5 infermers allà, i a part hi ha un referent tant en el 061 com a atenció primària.
Mm-hmm. Maria Magdalena, i en què consisteix exactament la teva feina com a infermera supervisora de recursos materials a l'hospital?
Bueno, jo sempre dic que són com un poc nexe d'unió entre els professionals assistencials, la central de compres, el propi servei de logística, és a dir, el magatzem i el departament de compres i la gerència de l'hospital. Així un poc de manera resumida, però potser les meves funcions inclouen tant la gestió de les sol·licituds de nou material, tant les que venen del propi hospital com les que venen d'atenció primària de la comarca de Llevant, perquè cada hospital serveix atenció primària de la seva comarca. També quan hi ha incidències relacionades amb la compra, com siguin rotures d'estoc per part dels proveïdors o canvis de referència de productes, també hi col·labor. I una de les parts més importants és la gestió de quan hi ha una incidència d'un producte o d'una alerta sanitària, com que vengui un material defectuós, a part d'estar sempre en contacte amb els delegats comercials, tant per resoldre aquestes incidències com per estar al dia de les novetats que surten en el mercat. I llavors sempre dic que tenc una petita tasca d'investigació, perquè al final, per poder garantir que tenim els productes i els equips que siguin més segurs i més adequats pels pacients, hem de fer un pot de recerca de que hi hagi una evidència científica que vali que aquests productes són en el més segurs.
Uh-huh. I en quant a...
Sí. Digues.
No, jo volia demanar, perquè en quant a la selecció dels productes sanitaris que s'empren a l'hospital, quin és el seu paper? Quin paper juga vostè en quant a la selecció dels productes?
Bueno, el primer que hem de tenir en compte és que al final la necessitat del material sempre parteix del propi pacient i dels professionals, que són ells els que saben el material que necessita. Tenir un poc el meu paper és identificar un poquet i valorar aquesta necessitat que tenen i a partir d'aquí determinar quin és el producte més adequat en cada situació. Actualment des de CitSalut i en concret de la central de compres s'està fent molta feina en la contractació del material sanitari. Hi ha casos en què se fa un contracte amb un únic adjudicatari, és a dir, han de comprar en aquell proveïdor. I n'hi ha d'altres, que hi ha diversos adjudicataris, el que ens permet a nosaltres triar una miqueta quin producte volen comprar. Quan un material ja està aprovat per CitSalut, vol dir que ja han fet un primer cribat i sabem que compleixen tota la normativa de qualitat i seguretat, i si no, abans inclús d'aprovar aquest material per saber si ens agrada i ens encaixen les nostres necessitats, ens hem d'assegurar que compleix aquests requisits. I un poc en aquest sentit, el meu rol és un poquet d'assessora tècnica, revisant que aquests productes compleixen en tots aquests criteris, fer una miqueta de comparativa entre les opcions de material que tenim disponible, demanar mostres en els proveïdors i participar un poquet en la valoració d'aquest producte. I una vegada s'ha decidit quin producte se vol incorporar a l'hospital, sempre hi ha d'haver un vistiplau de centre, que a vegades el don directament jo, depenent un poquet de si ja és un producte que està aprovat directament des de CitSalut o si no té un impacte econòmic molt elevat, o a vegades havent de dur a comissió de compres on hi forma part la gerència i després col·labora una miqueta en fer aquesta tramitació, aquesta sol·licitud que s'envia a la central de compres, ajuntant la documentació que faci falta i anar fent el seguiment. I una vegada ho tenim, hem d'assegurar que el proveïdor fa aquesta formació necessària en els professionals perquè empleïn correctament el material i participo un poquet en la seva implementació, perquè a vegades pot implicar un canvi molt important a la manera de fer feina dels professionals.
Uh-huh. Maria Magdalena, ens explicava que vostè també gestiona les incidències dels materials defectuosos. Com es fa això? Uh-huh. Es necessita una formació específica per desenvolupar aquesta tasca?
No, per desgràcia no tenim cap especialitat reconeguda i ni tan sols hi ha cap formació postgrau que sigui molt concreta de recursos materials. Sí que és molt recomanable pues, tenir molta experiència assistencial, haver tocat molt de material i tenir un poquet de formació en gestió i sobretot en producte sanitari. I en quant a la gestió de les incidències pues, d'un material defectuós, pues, quasi el més important és paralitzar aquell material perquè no s'utilitzi, recollir tota la informació possible, ja sigui de quin proveïdor és, el número de lot, si ha estat un cas puntual o si ha estat algo repetit, fotografies o vídeos inclús, i paral·lelament pues, obrir un informe d'incidència que s'envia a la central de compres per poder fer aquest seguiment i valorar pues, el risc que pot suposar per als pacients. I després sempre estar en contacte amb el proveïdor pues, per gestionar aquesta incidència, que se coordini la retirada d'aquest material i fer la reposició o cercar una altra alternativa si no en tenen d'altre. Uh-huh. I sempre informar tots els serveis pues, que potser empleen aquell material, de que el deixin d'emplear i que estiguin al corrent de que estan cercant una alternativa.
I creu vostè que la seva figura no és gens coneguda pels sanitaris, per la resta dels companys i dels pacients inclús? Això de supervisora de recursos materials no és massa desconegut encara?
Sí, és el que te deia quan començàvem l'entrevista, que inclús els professionals de dins del propi centre moltes vegades no el coneixen. Sí que el coneixen pot ser els supervisors, que són els que més contacte tenc, però la pròpia infermeria que està a peu de llit, com deia, no se conec. De fet, jo puc reconèixer que fins fa 4 o 5 anys jo desconeixia completament que hi havia aquesta figura de recursos materials. Crec que tenim molta feina de donar-nos a conèixer i que se valori un poc aquesta figura i la seva responsabilitat a dins del sistema sanitari.
Sí, evidentment ja han xerrat amb altres programes aquí a Vetre Ràdio que l'infermeria cada vegada té més puestos de gestió dins els hospitals i això és meravellós. Per acabar, Maria Magdalena, quin impacte pot tenir una bona gestió dels recursos materials a l'estalvi del sistema sanitari? Importantíssim.
Pues sí, una gestió de recursos materials té un impacte directe en la sostenibilitat del sistema sanitari, tant des del punt de vista econòmic com ambiental com assistencial. Des del punt de vista econòmic, hem de tenir en compte que els recursos materials poden representar inclús fins un 30% del pressupost d'un hospital i que això està només darrere del pressupost de recursos humans. Per tant, aquesta gestió pues, permet que s'evitin pues, despeses innecessàries, com sigui no emprar un producte que després arriben a caducar i al final s'han de tirar, o comprar un material que no són adequats i al final queden allà aturats i poder optimitzar un poc aquests recursos que tenim. I al final tenim en compte que una bona gestió no és només comprar material més econòmic, sinó que hem de garantir que el cost sigui raonable i justificat en relació amb la qualitat que volen del producte i que realment s'adapti a les necessitats assistencials. Uh-huh. I a part de l'impacte ambiental, el fet de triar productes que siguin reutilitzables o que tinguin una menor impremta ecològica pues, contribueix a disminuir tota aquesta generació de residus sanitaris que no són pots. I, evidentment, a nivell assistencial, si fem una bona gestió, sempre garanteixes que hi hagi la disponibilitat del material quan se necessita i que sigui més adequat i més segur per al pacient. I, a part, tenint en compte que estem a unes illes i que, clar, la planificació i la coordinació d'aquesta distribució del material és superimportant per no quedar moltes vegades sense materials, perquè molts afecta, doncs, sí. Els temps i tot aquestes coses.
Sí, la logística, evidentment.
Exacte.
Sí. I moltes gràcies, Maria Magdalena Barceló, supervisora d'Infermeria de Recursos Materials de l'Hospital de Manacor. Fins una altra.
Moltes gràcies.
De Manacor passam a Ciutadella, som ara a Menorca per contar-vos una història ben guapa, que han conegut, a més, per xarxes socials. Vos en donant 5 cèntims, Laura.
Mireu, Juaneda Hospital és a Ciutadella, com la resta d'hospitals públics i privats de les illes, atén aquest dia molta gent, tant els seus pacients de sempre residents com els que els visiten. Sí, com sigui, Juaneda Ciutadella va atendre fa uns dies un pacient francès. Fins i tot correcte, no és vera? Idò, va romandre uns dies ingressat, però la sorpresa, el detall que ningú no esperava, era veure com el pacient francès va alegrar el personal que el va tractar durant el temps que va estar ingressat.
Per conèixer una mica més aquesta història tan guapa, tan humana i propera, conversam ara mateix amb José Luis Bosch, que ja és el director de Juanet Hospitales Menorca. Molt bon dia, senyor Bosch, gràcies per atendre a IBT Ràdio.
Bon dia a tothom.
José Luis, no hem volgut desvetllar exactament com va agrair la bona atenció professional, perquè millor que vostè, la persona idònia, perquè ens digui a què es dedica el pacient, que nom Chris Clat, que és conegut per la seva gran feina. Ben, què va fer, José Luis?
Nosaltres de repent divendres passat, vam començar a sentir una música preciosa que sortia de dintre d'una habitació de planta, i resulta que era un pacient que estava tocant el violí, una melodia preciosa, i de repent tothom es va estranyar, però a la vegada és aquella sensació de que mescla la sorpresa amb la gratitud, i resulta que aquest pacient que estic comentant és un músic professional que s'està dedicant a composicions, sobretot de músiques més orientades cap al cinema, i va voler agrair a tota l'assistència que li havien realitzat tocant el violí des del propi llit que estava ingressat.
Mm-hmm. Clar, es queixaran de Chris Clat, que quan un prepara el guió se fica el seu Instagram, el violinista professional, 11.000 seguidors. Volien que fos vostè qui contés aquesta història tan meravellosa, que jo crec que d'aquí sorprèn de molt a professionals, a companys seus, a vostè, a pacients que... Perquè el violí és un instrument que posa els cabells drets, que impressiona.
El violí és un instrument que, per als qui el sap tocar, i és un músic ja consagrat, i no diré professional, perquè hi ha molt de músics que saben tocar violins i no són professionals, perquè per desgràcia no tothom pot viure de sa música, doncs és un instrument que te fa posar els pèls de punta, perquè és un instrument preciós, amb una melodia preciosa, i realment tothom va quedar encantat i bueno, va ser un dia que tothom va, tant treballadors com familiars de pacients, però va ser un dia molt que tots recordarem.
Mm-hmm. Jo crec que és una manera poc habitual, però és un agraïment molt especial. Estan acostumats al seu hospital a detalls dels pacients? No té per què ser un miniconcert tan guapo, però jo que sé, cartes, escrits, no sé, gestos que jo crec que humanitzen molt aquesta relació metge o sanitari-pacient.
Sí, normalment... sobretot quan hi ha infants, és raro que quan un infant no marxa d'alta no deixi un dibuix, no deixi algo que ell mateix ha fet per dedicar-les a les infermeres que els han atesos, al personal de neteja, als metges, sol ser bastant habitual, no? I després, sobretot en la gent adulta, és habitual que sempre vulguin agrair amb un ram de flors al personal, amb una caixa de bombons, sempre... I més una sensació de que és molt agradable, no? Perquè encara que ho fas, evidentment, perquè no ho fas per això ni molt manco, faltaria més, pues que se te'n recordin de tu i que estiguin agraïts de tu d'una assistència feta i que se'n vagin contents per així com els has tractat i com els has curat, pues és una satisfacció que engrandeix sobretot sa labor i el treball que estem fent tots.
Mm-hmm. Imagina que una professió tan vocacional, cuidar, curar el pacient, aquests gestos jo crec que reconforten per donar als sanitaris el millor que tenen, no? Pels altres?
Jo crec que a vegades el que sempre se diu dins d'aquest món, no? A vegades cuidar els que cuiden és molt important, no? I perquè arriba un moment que l'estrès mental, l'estrès sobretot de vegades s'angoixa de moments que complicats, perquè en els hospitals hi ha moments que són molt complicats, però sobretot quan hi ha aquests gestos que veus que estan contents per lo que has fet, pues això no es paga en doblers, i és una sensació preciosa i sobretot és molt agradable, i te'n vas a casa amb un somriure i sobretot amb aquella sensació de dir, mira, feina ben feta i agraeixes a prendre part dins d'aquest món.
La darrera qüestió, senyor Bosch, com estan en l'estiu? Tranquil, tot en ordre? El pitjor està en arribar al mes d'agost, que sempre hi ha més urgències, més consultes... Com estan en l'estiu?
Bueno, més o manco és un estiu bastant normalet com respecte a l'any passat. O sigui, no hi ha ni més activitat respecte a l'any passat. De moment és molt similar i tot fa indicar, com és habitual, i sobretot a Menorca, que realment la temporada on hi ha més pressió assistencial comença a partir de 20 de juliol fins a dia 20 d'agost, que és quan hi ha pressió màxima humana dins l'illa, no? Al final, nosaltres, ara que muntes un percentatge de la gent que hi ha, quan més gent hi ha, més activitat sanitària hi ha d'haver, perquè al final, quan més gent hi ha, més probabilitat hi ha de que es posin malalts o que hi hagi accidents o incidents, no? Amb la qual cosa, tot fa indicar que serà així, com un altre any.
I de moltíssimes gràcies, Jorge Bosch, desitjant que sigui un gran estiu en general pel seu hospital, pel ser la seva clínica, que tothom pugui estar ben atès. I gràcies per contar-nos en primera persona aquesta magnífica història tan entranyable i humana, que jo crec que sempre ho guapo que el pacient agresqui el tracte, l'assistència rebuda a un hospital, a una clínica de la Sanitat Balear. I jo crec que va ser molt original aquest violinista. Uh-huh. Gràcies, senyor Bosch, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Anem amb més temes en aquest informatiu sanitari. Per exemple, vos contant que els hospitals públics de les Illes varen incrementar un 12% l'activitat de consultes durant els primers 6 mesos de l'any. Els hospitals públics de Balears van dur a terme 32.286 intervencions quirúrgiques en els primers 6 mesos de l'any. Té més detalls Laura Calafat.
Així és, els centres hospitalaris de les Illes Balears durant els 6 primers mesos de l'any van atendre més de 758.000 consultes, un 12,3% més que les altres en el mateix període de 2024. Per abordar un poc més aquestes xifres generals, ja ens escolta des de l'altre costal del fil telefònic la doctora Rocío Amézaga, sotsdirectora d'Hospitals del Servei de Salut. Molt bon dia, doctora, i gràcies per participar al programa Vida Saludable de Vitres Ràdio.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Quina valoració global fa d'aquestes xifres, d'aquest augment en les consultes?
Pues yo creo que la valoración es muy positiva, es muy buena. Con este aumento de la actividad hemos conseguido disminuir los tiempos de demora y de hecho hemos reducido desde que se puso el plan de abordaje de las listas de espera 31 días la lista de espera para las especialistas y también 31 días la lista de espera para una operación. Esto nos sitúa a nivel nacional en un margen muy muy bueno, ¿no? Porque en comparación con el resto del país, los ciudadanos de Baleares esperan 45 días menos para una consulta y 32 días menos para una operación que la media de España.
Uh-huh. Home, anem per parts. Què destacaria, doctora, del 3% més d'intervencions que hi ha hagut? Quines operacions han estat majoritàriament?
Pues el 3% evidentemente se debe a un compromiso de todos, ¿no? Y sobre todo nosotros la prioridad que lo damos es evidentemente primero aquellas patologías o aquellas enfermedades que son urgentes, aquellas que tienen una prioridad, como todos los trastornos oncológicos, eso es una prioridad para nosotros, aquellas que son preferentes por la gravedad que tienen, y después ya nos vamos a aquellas especialidades donde los tiempos de espera son mayores, ¿no? Las personas que están esperando más tiempo, lo que queremos es disminuirlo y por tanto les damos prioridad. Normalmente suelen ser intervenciones en traumatología, cirugía general, urología. Y bueno, nosotros vamos examinando semana a semana, vamos viendo y día a día cómo están las listas de espera, con lo cual el porcentaje va variando de estas intervenciones, dependiendo un poco de cómo estén, ¿no? De cómo se vaya acumulando los tiempos de espera.
Uh-huh. I pel que fa a les consultes, on la millora encara és més alta, arribant al 9%, quines són les consultes que més s'han demandat i que s'han pogut atendre abans?
Estamos un poco lo mismo, vamos siguiendo, ya les digo, la demora, tienen que ir siempre bien coordinadas las consultas con las cirugías, porque si solamente aumentamos las cirugías y no aumentamos las consultas, pues vamos a aumentar la lista de espera y ya sabemos que al aumentar las consultas y esto nos va a aumentar el número de operaciones y de intervenciones, con lo cual siempre tienen que ir a la par, ¿no? Si aumentamos traumatología, se tienen que aumentar las consultas de traumatología, si aumentamos urología, medicina interna, reumatología, también son consultas que estamos dando prioridad.
La Direcció Assistencial del Servei de Salut destaca que des de que s'han introduït les mesures del Pla Integral de Llistes d'Espera, aquestes bones dades es deuen a l'esforç de tots els professionals implicats. Està vostè d'acord? Són la peça clau de l'engranatge?
Bueno, es evidente que sin unos profesionales que trabajan, que están motivados, que reman como nosotros, esto no sería posible. Tenemos unos grandes profesionales y está claro que mucha de la posibilidad de hacer esto se debe al esfuerzo y al compromiso que tienen, ¿no?, con los ciudadanos y con la sanidad.
Imaginant que també està fonamental la coordinació de tots els professionals, no només assistencials, implicats en la gestió de les llistes en què s'inclouen les diferents gerències hospitalàries i d'atenció primària, els caps i coordinadors dels serveis mèdics i quirúrgics, els serveis d'admissió i el professional de gestió de serveis, evidentment.
Sí, evidentemente. Yo creo que todos tenemos claro que remamos todos juntos, que esto no es una cosa que cada uno vamos por nuestro lado, servicios corporativos, hospitales, sino que se debe a una gestión integral, desde el plan de abordaje de listas de espera hasta las gestiones dentro de los hospitales, altas hospitalarias, ambulancias, urgencias, profesionales, todos que tenemos que estar implicados y todos tenemos que remar en el mismo sentido.
I de moltes gràcies, Rocío Amézaga, sos directora d'Hospital del Servei de Salut, per atendre el nostre programa Vida Saludable i Vida Ràdio. Fins una altra.
Fins una altra.
Fins aquí el nostre repàs d'informatiu sanitari de la setmana. Anem ja a l'entrevista presencial. La nostra convidada és la doctora Margalida Gili. Segur que vostès ja estan a mitjans de juliol o són a punt de fer vacacions o ja hi són i ens escolten des de la platja tranquil·lament. Consells, hem de desconnectar la feina perquè té beneficis fer això, descansar la ment i el cos. Ara mateix, a Vida Saludable.
Vida Saludable. IB3 Ràdio. Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què xerres així?
No ho sé.
Globos d'Hèlio.
Globos d'Hèlio?
El reggaetonero se arran així realment quan canten. Titi me pregunto si tengo una novia. Tengo una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Hem de deixar aquesta comèdia, per favor.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte aquí, a IB3 Ràdio, xerrant de salut. Encetant l'entrevista sanitària presencial de la setmana als estudis d'IB3 Ràdio a Vida Saludable. Estem en ple estiu, mitjan de juliol, encara que d'agost i setembre, que és el trimestre on, majoritàriament, la societat balear tria per descansar, per agafar vacacions, sigui per passar gust d'una caseta a prop d'una cala o d'una platja, viatjar o simplement quedar a casa nostra sense fer res, gaudint de la piscina i del temps que tinguem d'oci i lliure.
Però moltes vegades, moltes professions i responsabilitats ens obliguen a no desconnectar de la feina, a no descansar mental i físicament perquè estem pendent d'operacions, de ventes, de correus electrònics, de missatges, i al final estem a la platja o a una terrassa amb un portàtil. Quins perills amaga el fet de no desconnectar de la feina en vacacions?
Ens traurà dubtes la nostra convidada d'avui, xerrant de la prestigiosa doctora Margalida Gili, catedràtica de Psicologia Social de la UIP, és coordinadora del grup de recerca Trastorns Mentals d'Alta Prevalença a l'Atenció Primària, grup consolidat de l'Institut de Recerca dels Illes Balears, l'IDISBA, acreditat per l'Institut de Salut Carlos III. El grup pertany també a l'Institut Universitari de Recerca en Ciències de Salut, el IUNIX, i està integrat a la xarxa de recerca en cronicitat, atenció primària i promoció de la salut, el RICAPS, una de les xarxes de recerca cooperativa orientades a resultats a salut de l'Institut Carlos III, del Ministeri de Sanitat, i les seves línies de recerca se centren en l'epidemiologia, el diagnòstic i el tractament de trastorns afectius i d'ansietat en atenció primària, així com també en la comorbilitat d'aquests trastorns amb malalties no psicopatològiques.
Ha estat i és investigadora principal o col·laboradora a diferents projectes d'àmbit europeu, nacional i autonòmic. Actualment dirigeix la investigació avaluació de la implementació d'un programa de teràpia psicològica en línia per al tractament de la depressió en l'atenció primària, estudi en disseny híbrid. Ha publicat més de 150 articles en revistes internacionals indexades i ha participat en importants congressos nacionals i internacionals, així com també ha estat convidada com a ponent per difondre el resultat dels projectes en què participa.
La nostra convidada pot dir que també ha realitzat diferents estades a centres de recerca de prestigi, entre la qual destaca la realitzada durant un any al Departament de Psiquiatria de la Universitat de Cambridge. És membre del Consell Editorial d'una revista indexada al Journal Citation Reports i del Consell Editorial d'una revista indexada a Latindex. A les activitats de transparència, la IP comparteix el registre de la propietat intel·lectual del programa de psicoteràpia online Somreir és divertit, dissenyat per el tractament de la depressió lleu i moderada en atenció primària.
Ha estat degana i vicedegana de la Facultat de Medicina, secretari del Departament de Psicologia, membre de la Comissió d'Avaluació per la Creació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIP, sosdirectora del Departament de Psicologia, directora de l'Institut Universitari de Recerca en Ciències de la Salut, l'UNIX, secretària general de la Universitat, secretària del Departament de Psicologia, entre d'altres responsabilitats.
I per damunt de tot, amiga d'aquest programa, amb qui sempre és un gust conversar perquè ens il·lustri, sobretot amb un tema que podria afectar a gairebé tothom en la seva trajectòria professional al llarg de la seva vida. És vera que depenen també de les nostres responsabilitats. Doctora Margalia Gili, benvinguda un dia més a Vida Ràdio, Vida Saludable. Com està?
Moltes gràcies. He quedat espantada amb aquest currículum tan llarg llegit, això ho empleem per l'acadèmia.
La responsable és vostè, que té una trajectòria brillant i que sempre ens agrada als nostres convidats recordar als oients tot el que ha fet vostè, que suposo que no és tot, però sí que és gairebé el més important. A veure, doctora, és un problema comú això de no saber desconnectar en les vacacions i mirar el mòbil i la feina i encara preocupar-te per balanços, per vendes, això és típic?
Sí, és bastant habitual. També hauríem de definir que vol dir desconnectar. És a dir, tancar i rodar clau i no tornar a pensar en sa feina fins que tornes és difícil, no? Però què vol dir desconnectar? Vol dir mirar el mail, vol dir contestar els emails, vol dir anar al lloc de feina a fer feina, vol dir, com deia na Laura, estar a una terrassa en su ordenador, no? Què vol dir? Si posam el llistó baix, els estudis mostren que aproximadament la meitat de nosaltres no acabem de desconnectar, no? Si posem el llistó alt, és a dir, si posem el llistó anar a fer feina, tot això ja són menys, no? Ja són menys, és que realment no desconnectam, però al voltant del 30-40% seguim fent feina durant les vacances. Sí.
Clar, si ja pujam el llistó, clar, és que hi ha els típics caps que diuen, molt bé, d'aquí 15 dies, però de cap i volta te fa una visita, passava per aquí i no ha estat 15 dies sense anar a l'empresa, perquè he passat a recollir uns papers. No. I ja s'ha tornat la ment activada aquesta persona que ha arribat a la feina perquè li han contat qualque problema.
Clar, és difícil, però són diferents factors que fan que no desconnectem. És a dir, hi ha una part que, a veure, que són nosaltres mateixos que no desconnectem. Hi ha una part que té a veure en que un no sàpiga distingir o posar límits entre la feina i estem d'oci, o sa família, o altres interessos. Però també hi ha una part de sa feina. Hi ha feines en què no pots desconnectar. I això han de ser una mica flexibles, han d'entendre un poquet que hi ha feines que, per lo que sigui, o bé perquè estàs començant i has de fer mèrits, o bé perquè tens uns responsables que són persones que
t'exprimeixen,
te matxaguen un poc, o bé perquè la feina en si mateix, si tu no la fas, perjudiques a qualcú, un tercer. Llavors, són casos que ho pots entendre. Per tant, la feina també determina que ens desconnectem més o menys, no només nosaltres. I després hi ha tot aquest cosa que mos envolta, tota aquesta cultura de sa disponibilitat, ja. Tot ha de ser ja, no?
Crida'm a qualsevol hora.
Sí. Sa tecnologia fa mal amb això, perquè és molt bo de fer estar sempre connectat, no? I llavors, però també hi ha petits trucos per desconnectar una mica i per dir als altres que no estan per fer feina tampoc, no?
Doctora Gili, i per què passa això? Per responsabilitat, per compromís en la feina, com deia vostè, per les noves tecnologies que volem tot ara? No sabem esperar, ja?
Sí. És una mescla. Posen-se factors personals de cada un. Hi ha persones que no saben posar límits. Hi ha persones que tenen un sentit de responsabilitat molt alt. Hi ha persones molt perfeccionistes. Hi ha persones que no saben delegar. Hi ha persones que no han après a desconnectar. Però també és vera que tot això s'aprèn, vull dir, ho podem aprendre i desaprendre. Per què passa? Passa perquè nosaltres a vegades som així, tenim aquestes característiques de personalitat, però també a vegades són els condicionaments externs que ho fan. Vull dir que han de ser una mica comprensius a vegades, no? A vegades veiem parelles d'aquestes que diuen no, la meva dona o el meu home no desconnecta mai. Bé, a lo millor és que és una exigència de la pròpia feina, forma part de la pròpia feina. Vull dir que no han de ser molt rígids, però sí que és important desconnectar, perquè si no, no tornes en condicions.
Clar, evidentment, dependrà sempre del tipus de feina i del càrrec que es tingui dins l'empresa, evidentment. A lo millor un cap de servei o un posto d'una jefatura és diferent que d'una persona, a lo millor d'un cambrer que té vacances, imagina't.
S'ajunten les dues coses, eh? Vull dir que supos que dins els caps de servei n'hi ha que descansen perfectament bé i n'hi ha que sempre estan pendent de la feina. Vull dir, s'ajunten, és una mescla dels factors personals i dels factors laborals, eh? És una mescla sempre.
Els experts en psicologia del treball xerren de les següents raons. Anem una per una, doctora, perquè passa això. Cultura del treball, guai, vostè, això d'estar sempre disponible. Fins i tot hi ha qui ho col·loca en el currículum, diu disponible 24 hores. Que vostè això no acaba de veure clar, perquè vostè no dorm o què? No?
No, exacte. Jo no crec que sigui un mèrit. Jo crec que per la persona que s'ha de presentar una feina, veure això damunt que li exigeixen 24 hores de disponibilitat, jo crec que mos haurien de plantar amb aquestes coses. Ja sé que és difícil, però s'enrevés per la persona que ha de contratar algú. Jo no vull qualcú en jo que estigui disponible 24 hores. Jo vull una persona que sàpiga descansar, fer feina en jo, no? Vull dir que com a líders o com a jefes o com a contractadors no haurien de voler això. Per tant, aquesta cultura d'això, de tot d'una, de sa immediatesa, que sa tecnologia mos ho facilita molt, han de saber posar límits. Han de saber posar límits no només com a treballadors, sinó com a persones que empleen en els altres, perquè sempre aquesta disponibilitat 24 hores no significa més rendiment. Moltes vegades la gent que fa moltes hores de feina no rendeix igual, no? I per tant, mos convé més fer feina aquelles 7 hores, aquelles 8 hores i rendir bé i no fer-ne 12.
A Europa hi ha empreses que sancionen els caps que molesten els seus treballadors en vacacions o en cap de setmanes, i fins i tot hi ha ordres directes dels caps en els seus treballadors de no tocar el correu en vacacions.
Sí, els països europeus, sobretot més al nord, però depèn, també depèn de diferents països, però és vera que hi ha una cultura diferent a la dels països més mediterranis, on la disponibilitat és més alta. Mm-hmm. No sé si fins al punt d'haver de sancionar en els responsables, però sí que és vera que entre tots hauríem d'anar a poc entenguent que les vacances són, no són un luxe, són un dret, no?
És
un
dret
i una necessitat, no? I per tant s'han de respectar, més enllà de que puntualment puguem tenir qualque necessitat, però no com a norma habitual.
Doctor, una altra raó que, com vostè ha dit, al final és molt personal del treballador, no? És no descansar tant de la feina perquè hi ha gent que està un plenitud de carrera, està ascendint, se sent important i comencen en un món tan globalitzat i tan productiu i competitiu, diu, ostres, és que jo ara em vaig un mes i és de debò igual rendirà més i perdré les meves opcions de promocionar-me, no?
Ja, però això és una idea que nosaltres tenim dins del cap. Ves a saber què passa en realitat, si l'altre fa més feina. No, vull dir que ningú mos pot obligar a fer més de lo que està pel nostre contracte o per la nostra feina. Aquests sí que són factors molt personals de cada un. És el que tenim, és la pel·lícula que ens muntem dins el nostre camp moltes vegades, no? I és vera que hi ha persones molt perfeccionistes que volen fer bé la feina, persones que pensen a vegades que si no faig la feina és que t'estàs escaquejant, i això no és així, és al revés, no? En realitat te toca no fer feina, ara estàs obligat a no fer feina, no? I hi ha gent que ho sap fer bé, desconnectar, però hi ha molta gent que segueix connectada per el que tu dius, a vegades per pors, per possibles conseqüències, però que a vegades no són reals, aquestes conseqüències. A vegades les pors són molt, molt internes nostres que després no se produeixen, no?
Doctor Gili, més factors dels que xerren els experts de la psicologia i el treball són la falta de límits entre la vida laboral i familiar i no saber delegar.
Sí, en parlàvem d'això de no saber delegar, no? Persones que tenen un sentit de ser responsabilitat molt forta, persones que no confien en el seu equip, no? A vegades, normalment, l'equip respon. Per tant, has de confiar en el teu equip, perquè confiar en el teu equip significa que la feina o el treball anirà millor, no? És molt bo confiar en l'equip. Ja no dit de dalt cap a baix, però entre nosaltres, no? Sabré dir això per tu, això per jo. Això no significa, com deia abans, que aquest llarg de la feina. Això significa agafar les teves responsabilitats i donar-los-hi als altres, les que pertoquen. Per tant, aquesta és una de les coses que han de saber fer, no? Saber delegar.
Explicades aquestes raons, li demano: som addictes al treball, als països mediterranis, com deia vostè? Ja queda clar que als països europeus pot ser que no.
El terme addicció implica qualque cosa més. Ja parlàvem un poquet d'un diagnòstic, no? És vera que existeix aquesta categoria, no està ben establerta, però sí que persones que no saben, ja no en vacances, sinó en el dia a dia, no saben desconnectar de la feina de manera quasi patològica. Aquesta addicció de la que parlam ja és una cosa més greu. Ja, això sí que hi ha relativament poca gent que ho passi. Aquesta addicció en el treball és qualque cosa més que fer moltes hores de feina, no? No és el mateix. És qualque cosa més que dir la meva feina m'encanta, no. Tenir addicció a la feina implica pues, perdes control, o tenir la sensació de que perds els controls, com qualsevol addicció. Passar per la tolerància, és a dir, cada vegada va de m'estar més anar a fer feina. Passar per abstinència, si no hi ets o no hi vas, te sents fatal, te sents malament, no? I després implica moltes vegades conflictes en el teu voltant, en la gent que t'envolta, sobretot la família, no? Vull dir, quan parlem d'edició, parlem ja de paraules majors, eh? No simplement mirar mòbil o l'ordenador quan no toca.
I aquells que són addictes al treball, que ja ho ha dit vostè, que és un límit, és un extrem, té tractament terapèutic, psicològic, psiquiàtric, té tractament de medicació, és a dir, té teràpia?
Sí, abans sempre parlaven d'addiccions, parlaven de substàncies, de qualque cosa que hi havia substància. Ara se parla molt d'addiccions sense substància. És a dir, que no hi hagi una droga, una substància que provoqui aquesta addicció. La feina és una d'elles, la tecnologia és una altra, per exemple, no? I té tractament, sí, com qualsevol addicció, és el mateix tractament psicològic i psicoterapèutic que qualsevol addicció, sí.
Haurà qui dirà, també és addictiu, voleu guanyar cada vegada més dobbers? Tots aquells que van per comissió, ai, vull vendre.
Sí, en psicologia sabem que el dobbers és l'únic estímul que no s'atura de saturar, que no mos basta mai, no? Tu pots inflar un infant de gominoles, hi ha un moment que te diu basta, pots donar, si a qualcú li agrada molt, qualsevol reforç, hi ha un moment que dèiem ja mos basta. L'únic reforç en el que no dèiem basta mai és els dobbers, no? És l'únic reforç que no s'atura. Llavors, és molt humà voler aconseguir més. I forma part d'un aprenentatge emocional important saber dir ara ja, amb això ja m'abasta, ja sé viure o aquí m'ho puc aturar, no? No és fàcil, però implica una maduresa emocional molt alta.
Doctora, hi ha qui diu, jo és que en vacacions no desconec perquè és que m'apassiona la meva feina, no la considero com a tal, és un estil de vida i a mi me paguen, és un privilegi que me paguin per fer una cosa que m'encanta fer, no és feina, però jo no, això se sent molt, però jo no és feina, això m'encanta.
Sí, bueno, tens molta sort si te passa això, no és molta gent, però hi ha gent que li passa això, que la feina és la seva passió. Està bé, i és tot molt respectable, i en aquest cas no hi hauria tant de perill d'estar malament, però és important que la feina no formi part identitari teva. Hi ha moltes altres coses i tal vegada ara no te'n dones compte, però amb el temps te cremaràs a la feina.
Doctora Gili, dèiem això d'addictes perquè, com deia en Carlos, també hi ha molta gent primer que diu, estic la meva feina i si som de viatge, tranquil, m'inspir i penso en idees fresques pel negoci i, a més, jo no sé passar de tot durant dues o tres setmanes.
Sí. Cada un de nosaltres som com som i ens hem de respectar com som i ens hem d'estimar tal com som. I és vera que si això és així i això te va bé, endavant, no hi ha cap problema. El problema és quan qualcú de fora te diu que no fas massa feina, que no estàs massa... No? Aquest punt és el punt on t'has de saber aturar. No? Perquè si els altres que t'envolten no estan a gust amb això que fas, no és només tu, són els altres també. Per tant, aquest punt de que els altres te diguin que no estàs massa connectat, que no estàs massa... Llavors aquí és quan t'has d'aturar. Mentre la gent del voltant estigui contenta, mentre a tu te suposi una superació i anar fent coses, com tu dius, creatives o inspirar-te estant de vacances, pues, en principi no hi hauria d'haver problema amb això.
Mm-hmm. I com podem saber si estem enganxats a la feina, a part de que el nostre cercle social i més proper ens digui, escolta, has de desconnectar un poc, sí, t'estàs passant mirant el mòbil o mirant els correus, qualcun punt que ens indiqui aquí ja comença un problema. No,
el punt fonamental és aquest. La referència moltes vegades són els altres en nosaltres. No, no, nosaltres si volen saber si tenim febre ens posem un termòmetre, però si volen saber si actuem bé han de mirar els altres de lo que ens diuen, no? És el nostre termòmetre en societat. Sí. Llavors el punt un poquet d'inflexió és quan el teu entorn te diu, no una persona, sinó un parell, te diuen que a lo millor t'estàs passant. Però tu també notes quan estàs massa enganxat, entre cometes, a la feina, notes un cert malestar si no estàs a la feina. Vull dir, això és un altre possible avís o síndrome, no? O símptoma. Si quan no hi ets, te fa falta, no? I si de cada vegada necessites més, no? I després també si estàs físicament esgotat o mentalment també emocionalment un poc esgotat, no? Aquests serien un poquet de símptomes d'estar passant una ratxa un poc perillosa.
Mm-hmm. Doctora, tothom és susceptible en un moment donat de no saber desenganxar-se de la feina o desconnectar, millor dit, que és més suau, durant les vacacions, o depèn molt guai vostè de la persona i descàrrec. Jo m'imagino que un picapedrer, si se'n va de vacacions, no pensaran que no ha col·locat bé qualque pedra o que l'obra està inacabada, perquè dirà, hi ha un equip darrere que ja ho farà, o un administratiu. Però igual sí que un CEO d'una empresa diu, ostres, és que el balanç d'enguany igual he de treure 4 o 5 persones perquè no m'està anant bé la cosa.
Sí, són les dues coses que s'ajunten, eh? Però la persona o la personalitat juga un paper molt important. Tu pots ser entrenador del Barça i decidir que descanses, no? I és una responsabilitat grossa, no? I pots ser aquest obre que tu deies i anar-te'n a les vacances pensant, el meu jefe no té altra persona, aquella obra està acabada, aquella senyora està enfadada en jo perquè no li ha cap allò, no? Vull dir, les dues coses són possibles. No és tant la responsabilitat, no sé què dir-te, un pilot pot tenir molta responsabilitat quan vola, però quan se'n va de vacances, si sap que el cobreixen, s'ha acabat la responsabilitat, no? Depèn un poquet també de l'empresa, de com està, de personal, no? Vull dir, hi ha factors personals que pesen moltíssim aquí. Però tots són susceptibles de no saber desconnectar? No, hi ha gent que ho sap fer molt bé. Hi ha gent que ho sap fer molt bé. I independentment de la feina que tingui, de la feina i de la responsabilitat, s'ha de dir aquests són els meus límits.
Recordin els nostres oients que estan xerrant amb la doctora Margalida Gili sobre com desconnectar en vacacions. Desconnectin en vacacions, descansin la ment i el físic, però no desconnectin de nosaltres, que en un segon seguim amb aquesta entrevista. Vida saludable, aturem uns segons.
Vida saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
I tant si estan de viatge i sintonitzen a través del web de l'APP d'IB3 Ràdio, aquest programa de Vida Saludable IB3 Ràdio, o si estan ja fent la maleta, els interessa molt aquest programa. Estem conversant amb l'autora Margalida Gili, catedràtica de Psicologia Social de la UIP, de la importància de saber desconnectar de la feina en vacacions, de descansar cos i ment. Perquè, doctora, què ens passarà si no ho fem? Arribarem esgotats quan ens reincorporem, no?
Sí, doncs, si has tingut una setmana de vacació no hauràs tingut temps d'estar esgotat, però sí que és vera que esgotat no, però quan tornis a començar notaràs que no has acabat de disfrutar de les vacances, no? O sigui que és important també començar d'una manera pausada, no començant al 100% el primer dia de vacances. També a veure que hi ha feines que no te permeten, però sí que començar pausadament, i també el darrer dia que te'n vas de vacances, els darrers dies, anar baixant el ritme, també és important.
Perquè, clar, no desconnectar en temps d'estiu ens farà patir burnout, tenim més probabilitats. Si podria explicar un poquet aquest concepte per aquells que no el coneguin, doctora?
No, el burnout no té que veure amb no desconnectar un període de temps curt. Uh-huh. El burnout és un síndrome d'esgotament emocional i professional que se produeix després d'un temps llarg d'estar sotmès a un cert estrès laboral. La paraula estrès tampoc és... tampoc l'empleem massa bé. A vegades pensant que estrès significa tenir una muntanya de feina, i això no és així. Estrès vol dir que la percepció que tu tens de que no podràs amb aquella feina, sigui molt o poc, és igual, de que no podràs, de que les teves reserves no podran amb allò, això implica que la teva resposta sigui d'estrès. I l'estrès, si és puntual, no passa res, però si és continuat, sí, perquè provoca problemes, sobretot físics, no? Físics i emocionals, però molt de problemes físics. Llavors, el burnout és aquesta resposta dins aquest síndrome, dins feina, que és després d'un llarg temps d'estar somes en aquest estrès, és a dir, en aquesta percepció de que amb això no puc, no? Llavors és quan fas aquest... te cremes a la feina, no? I les respostes són d'esgotament emocional, sobretot, de cinisme, parlant nosaltres, sobretot si tens professions de cadenes públic, professions sanitàries és habitual, no? Perquè mal contestes a la gent, no? Quan tu això no ho feies abans, i és perquè estàs cremat a la feina, no? Estàs en burnout.
No? Mm-hmm. Però diuen que no desconnectar sí que ens podria provocar problemes de son, que minva la creativitat, la productivitat, que ens irrita, i sí que en un futur ens podria generar una baixa laboral, com dèiem, per estrès, per problemes de salut mental, per un cansament extrem, està d'acord?
Depèn un poquet dels temps, també, que estiguem així. Si tu, puntualment, un estiu, unes vacances, has de fer feina, jo què sé, perquè tens unes oposicions quan comenci, això no... Estàs cansat i ja està, no te recuperes, però saps si tens un objectiu. Si això és habitual en tu, perquè les persones que no desconnecten en l'estiu o en les vacances tampoc desconnecten cada dia. Arriben, acaben la feina i tampoc desconnecten. Si això és habitual en tu, això és el que pot provocar pues, una sintomatologia més de pues, aquest possible insomni, aquest possible ansietat o malestar emocional, sí, sí. Però ha de ser regular en el temps. Mm-hmm.
Doctora, darrera qüestió, darrer minut de programa. Vol dir que xerràs de situacions molt consells molt bàsics, molt situacions quotidianes. És a dir, millor no dur-me el portàtil de viatge, intentar posar això del mail de estaré de vacacions de tal dia, per favor, escriu-me a partir d'un dilluns no sé quan. Això és bo? Ja. La gent ho respecta?
Sí, jo crec que és important fer una desconnexió conscient. És a dir... planificar un poc la connexió, de qualque manera. És a dir, me'n vaig de vacances, començo a mullar un poquet els darrers dies ja. Me'n vaig de vacances. Aquest temps he de planificar, perquè és veritat que no podem estar sense fer res. Per tant, he de planificar. Planificar vol dir, me pos en el mail un missatge que digui me'n vaig de vacances i no torn fins tal dia, perquè la gent que el ràbia sàpiga que tu estàs de vacances. Intentar fer una mica de programació amb això, intentar fer una desconnexió digital, no vol dir que ja no miris el mòbil o que ja no miris l'iPad o que ja no miris l'ordenador, però sí baixar, reduir els temps d'emplear la tecnologia, no? Això és important. Després fer també una mica de cuidar-nos el cos, no? D'atendre'n el cos, de dormir, de menjar, atendre tot això. Saber avorrir-nos, també, que és important, no? Saber no fer res. Una passejada sense saber on vaig, una cuina sense tampoc tenir massa programat res. Unes converses pausades, no? Tot això, no? És important per desconnectar.
Perfecte. I en 10 segons, i escoltar la família. Exacte. Deixa el mòbil, no?
Exacte. Si t'ho diuen és perquè qualque cosa és certa.
Doctora Margalida Gili, catedràtica de Psicologia de la UIP, sempre és un plaer conversar amb vostè. Estic segur que ha de donar consells bàsics i fonamentals a tota gent que se'n va de viatge i desconnecti.
Moltes gràcies a vosaltres.
Laura Calafat, gràcies. Desconnecta aquest cap de setmana.
Igualment, ja no Carlos. Més, eh? Igualment.
Gràcies, bona setmana. Ens acomiadem en Dani Fernández, que avui actua al festival avui a Calvià. Que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar. Que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te escucha. En medio de esta noche tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre, tu locura irrumpe cada verso que te di. De complicidad, ¿no ves que se esfumaron nuestras ganas justo antes de empezar? No sabes completar los huecos de mi realidad. Yo sé que nunca te echaré de menos, ni he pensado hacer de más. En medio de esta noche tan larga, volveré. Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Son las